L'Arxiu Nacional de Catalunya es conserva un tresor col·lectiu de gran valor històric que cal preservar per a les generacions futures. Avui, al Faves Comptades, parlarem de com es cuida aquest patrimoni documental amb Gemma Goicoetxea, responsable de l'àrea de conservació i restauració de l'Arxiu. Descobrirem en què consisteix la seva feina, quines actuacions es duen a terme i com han evolucionat els criteris de conservació al llarg del temps. En definitiva, tindrem una oportunitat per entendre millor la tasca invisible que garanteix la memòria del país. També ens acompanya, com sempre, el Miquel Pérez Latre, que és responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, amb qui coneixerem la proposta Fanàtics de la teva història. Els saludem els dos, Gemma Goicoetxea.
Bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
I Miquel Pérez, benvingut.
Bon dia.
El Miquel va treballant, eh? El Miquel va fent mentre comencem i obrim i donem pas a la secció, però ara ens entretindrem uns minutets amb la Gemma perquè ens expliqui de què s'encarrega precisament l'àrea de conservació i restauració de l'arxiu de la qual n'ets responsable. Acosta't una miqueta més al micro.
Bon dia. Sí, l'àrea de conservació i restauració s'encarrega, com bé diu el nostre nom, de tot el que és la conservació preventiva dels nostres fons i de la restauració d'aquests fons de l'Arxiu Nacional.
I quines són les principals actuacions que feu?
Les principals actuacions de conservació seria, per una banda, el control climàtic dels dipòsits. Els documents que nosaltres tenim han d'estar amb una temperatura i una humitat relativa concretes i molt estables. Llavors ens encarreguem de que aquestes siguin les correctes, del control lumínic que tenim en els dipòsits, del control de plagues, del control de la qualitat de l'aire, dels ingressos, de l'estat de conservació de la nostra documentació i de l'estat de conservació de la documentació que cedim per exposicions, que també és molt important. A part d'això, doncs, també fem unes pautes de neteja de documentació que ha de seguir la gent que treballa a l'arxiu, unes pautes de com manipular aquesta documentació perquè tothom la manipuli correctament. També tenim unes pautes de com cosir i descosir expedients, com ens han de fer el lliurament a l'àrea de conservació i restauració. També ens encarreguem una mica del material de conservació que es fa servir per dipositar la documentació, caixes, carpetes, arxivadors. Doncs nosaltres veiem quina qualitat han de tenir, quines ISOs han de complir. I finalment també doncs, donem unes pautes en quan s'ha de fer la neteja de les instal·lacions dels dipòsits. Per exemple, és important com l'empresa de neteja fa aquestes tasques, i també doncs, quan les empreses de manteniment han de fer tasques dintre dels dipòsits, doncs, hem d'estar al cas, si hem de protegir documentació, si s'han d'aturar les alarmes, etc.
I quines són l'origen d'aquestes actuacions quan es comencen a establir quins criteris s'han de seguir?
Aquestes intervencions estan basades, ja estan al llarg del segle XX amb els criteris que es van generant i juntament amb la nostra experiència de més de 40 anys en l'Arxiu Nacional, val? I de l'intercanvi de coneixements que tenim amb altres institucions i amb altres centres de restauració. I ens basem amb uns principis que són els de la mínima intervenció. Mínima intervenció vol dir doncs, que només s'intervé si és necessari, val? Les accions que fem han de ser mínimes i imprescindibles. També hem de tenir en compte que a l'Arxiu Nacional tenim un fons molt gran de documents. Aleshores no podem abarcar-lo tot, sinó que hem d'anar sobre els que estan en pitjor estat o els que tenen unes degradacions més importants. Per altra banda, sempre hem de tenir màxim respecte per la integritat de la documentació. Això vol dir tots els documents, per exemple, enquadernacions que portin unes tanques. Doncs hem de mantenir aquestes tanques originals. Si un document porta un pergamí i porta un segell, doncs hem de mantenir aquest segell amb el pergamí original, etc. Després nosaltres hem de conèixer les causes de degradació dels documents per evitar-les, perquè nosaltres, si els restaurem, però de prescindim de què els ha fet malbé, doncs poden tornar-se a fer malbé. Val? Després també les nostres intervencions sempre s'han d'identificar, que nosaltres diem han de ser llegibles. Val? No volem que la nostra intervenció no es vegi, sinó que utilitzem uns materials amb uns tons neutres i sempre s'identifica allà on hem intervingut. Fem servir sempre uns materials que són reversibles, que vol dir que els podem retirar. Si en algun moment s'hagués de tornar a restaurar un document, és molt fàcil de retirar aquesta intervenció que hem fet nosaltres, aplicant una petita humitat, podem retirar la resta de cola que hi hagi, etc. I després sempre fem servir uns materials que diem que són de qualitat conservació. Vol dir que amb el pas del temps no pateixen cap alteració. Els papers no canvien de color, les coles no deixen d'adherir, no canvien tampoc de color i sobretot no aporten res de nociu a la documentació. Són neutres. Ens basem en l'estabilitat també de tots aquests materials i després nosaltres sempre fem una documentació prèvia de la intervenció i una documentació posterior. Vol dir que agafem un document, l'hem de restaurar, fem un projecte d'intervenció, documentem gràficament l'estat de conservació en el que es troba i posteriorment, quan hem acabat aquesta intervenció, tornem a fer el document gràfic per veure l'abans i el després d'aquesta intervenció.
Déu-n'hi-do, eh? Quanta cura, quanta meticulositat i quant rigor hi ha d'haver en tota aquesta feina. Explica't així. Per vosaltres és el dia a dia?
Per nosaltres és el nostre dia a dia.
Clar.
I per nosaltres és molt habitual, doncs, avui, per exemple, que és final de mes, estem doncs, fent el bolcatge de totes les dades del clima. I estem recollint tots els aparells que tenim en els dipòsits que registren temperatures i humitats i estem bolcant les dades i demà... És festa, doncs demà passat farem l'anàlisi d'aquestes dades de clima. Veurem si la temperatura i la humitat ha estat correcta o no. En el cas de que no sigui correcta, doncs ho informem a manteniment perquè puguin fer les actuacions necessàries perquè s'equilibri la temperatura i la humitat, per exemple, dels dipòsits.
Uh-huh. Si ens fixem en la conservació preventiva, què ens pots explicar?
Pues la conservació preventiva per nosaltres és fonamental, val? Perquè el que és d'aplicació constant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Llavors això vol dir que nosaltres, els nostres dipòsits, han d'estar sempre amb la climatització funcionant, perquè els hem de mantenir amb una temperatura i una humitat constant. I és fonamental perquè, si no vetllem per la conservació preventiva, els nostres fons els podríem restaurar, però si els tornem a col·locar en un dipòsit que no està en condicions correctes, es podria tornar a fer malbé la documentació. En quant a conservació preventiva, també és molt important com nosaltres protegim els nostres documents quan els posem al dipòsit, no? Quins tipus de camises, quins tipus de carpetes, arxivadors fem servir. Si jo restauro un document però el poso en una carpeta que és àcida, que no és de conservació, al cap dels anys l'acidesa d'aquesta carpeta podria passar la meva documentació i la malmetria. Doncs tots els esforços que nosaltres haguéssim destinat a restaurar els documents, si no vetllem per la conservació preventiva, doncs podríem dir que els estaríem llançant, no? O estaríem fent servir uns esforços o sobreesforços que acabarien en no res.
O sigui que tot això està sotmès a uns controls preventius.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Suposo que també seguiu unes pautes de conservació i preservació. Quines serien a grans trets?
Com comentàvem, aquestes pautes són doncs, de la neteja de la documentació. Nosaltres hem de vetllar perquè tota la documentació que ingressem en l'arxiu i que instal·lem a dipòsit estigui mínimament neta, val? Perquè el que no volem és que ens ingressi documentació bruta. Aquesta brutícia pot ser un focus susceptible de que ens vinguin microorganismes i que puguem tenir una infecció dintre del dipòsit. Per això nosaltres la documentació l'hem de tenir ben neta instal·lada al dipòsit i hem d'explicar als arxivers, a la gent que treballa a l'arxiu, com fer aquesta neteja, perquè estem parlant de documents que poden ser molt fràgils. Aleshores, aquestes neteges les podem fer doncs, amb unes palatines, amb uns pinzells de pèl suau, segons en quins casos els podem fer amb uns aspiradors, però amb uns aspiradors també amb uns raspalls especials per treballar damunt dels lloms dels llibres, per exemple, val? En quant a pautes, doncs també com manipulem aquesta documentació és molt important. Deia, nosaltres la podem restaurar, però si després un llibre s'obre damunt d'una taula completament, doncs el podem fer malbé pel llum. Aleshores, nosaltres tenim unes pautes de com hem d'obrir els llibres, màxim 120 graus d'inclinació, com hem d'agafar els llibres, no els hem d'agafar mai pel llum, sempre els hem d'agafar amb les dues mans, com hem de manipular la documentació de gran format, ens hem d'ajudar d'una altra persona si hem de moure carpetes molt grans, no hem de portar les capses a pes nosaltres, sinó que hem de fer servir els carretons que tenim per moure la documentació en l'arxiu, etc. Després també tenim unes pautes que hem establert per com descosir i tornar a cosir expedients, per exemple, que venen grapats. Imaginem un expedient grapat que s'ha de digitalitzar. com que està grapat, no es veu el contingut perfectament. Aleshores ens arriba a l'àrea de conservació i restauració, s'extreuen les grapes o s'extreu el cosit que pugui tenir, es numeren aquestes pàgines, ja es pot manipular correctament els fulls, es pot llegir tot perfectament, es pot digitalitzar. Quan ens ho retornen, nosaltres fem un cosit de conservació per tornar a mantenir aquesta unitat documental que teníem. Tot això també ho tenim tot pautat. També tenim unes pautes de com les àrees ens han de lliurar la documentació per restaurar. Com us deia, tenim molta documentació a l'arxiu, hi ha molta cosa. Aleshores, els arxivers de cada àrea tenen molt clar quines són les degradacions més importants i les més greus, com si dic, i la documentació que pateix aquestes degradacions és la primera que ens han de lliurar. Doncs sempre els hi diem, per exemple, un llibre que està al bloc del llibre desenganxat de les cobertes. No li passarà res en aquest llibre si el manipulo correctament. En canvi, un document que té unes tintes ferrogàliques, que són les tintes aquestes que ens oxiden el paper, que gairebé no el puc manipular, doncs és molt urgent que ens ho portin a restaurar, perquè si no, no es pot manipular. Una documentació que tingui problema de microorganismes, doncs també és molt important que sigui el prioritari que ens portin a restaurar. Ja bé, que perquè aquesta infecció no s'escampi, o perquè aquest material estarà molt sensible, molt feble i no el podrem manipular. Seria una miqueta totes aquestes pautes les que anem establint.
S'han de tenir en compte tantes coses que primer t'has d'empapar, no?, de tot això. Però vaja, que la gent que treballeu a l'arxiu sou especialistes, sabeu el que feu, sabeu el que toqueu, i avui nosaltres en aquest espai és el que intentem és acostar aquesta feina perquè la gent tingui doncs una mínima noció del que representa tenir doncs una institució com l'Arxiu Nacional de Catalunya aquí i que doncs i els treballadors, els professionals que hi sou, doncs la tasca important que feu per conservar doncs aquest patrimoni històric del país. Anem al que seria la conservació curativa, és a dir, a la restauració.
Sí.
Quins protocols se segueixen?
Nosaltres, com et deia, restaurem bàsicament el que és imprescindible i ens basem en els mateixos criteris que dèiem de la conservació preventiva, no? La mínima intervenció, el màxim respecte per l'original, conèixer les causes de degradació, que s'identifiqui la nostra intervenció, i després hi ha moltes vegades en què per dur a terme aquesta restauració és imprescindible una pluridisciplinaritat, que diem. Nosaltres som conservadors restauradors, però hi ha vegades que necessitem doncs la col·laboració d'un arxiver o d'un historiador perquè ens pugui ajudar a recomposar un document. Per exemple, si ens arriba un document en paper que està partit o un pergamí que està en diverses parts, doncs que ens ajudi a nosaltres a recomposar-lo per nosaltres consolidar-lo i que es pugui manipular. Altres vegades necessitem de la presència d'un biòleg quan tenim problemes de microorganismes o sospitem que podem tenir problemes de microorganismes, que ens vingui un biòleg, ens pren unes mostres i si podem saber doncs, si hi ha creixement, no hi ha creixement i de quina espècie. Altres vegades podem necessitar la presència doncs, d'un químic, perquè si hem d'analitzar, per exemple, una composició d'un pigment o hem de saber si la tinta és de ferro o és de coure, doncs necessitem col·laboracions que són molt importants. Val? Llavors, un cop hem fet tota aquesta col·laboració, nosaltres agafem la peça, l'analitzem i veiem quin procés de conservació i restauració se li ha de fer. Llavors, realitzem el procés de restauració i un cop s'ha restaurat, se li fa un sistema de protecció i ja es podria retornar a dipòsit.
Uh-huh. És un treball realment especialitzat, però que requereix també d'un treball d'equip amb tants especialistes que hi han d'intervenir. No sé si ens hem deixat alguna cosa important, Gemma.
Jo crec que no, que ho hem anat explicant tot.
Sí?
Sí.
Jo crec que qui pugui estar interessat, sobretot la gent jove, perquè és un terreny apassionant per la gent que li agradi la història, doncs conèixer una miqueta a fons tota aquesta feina, tot aquest treball, que sense conèixer-lo ja sedueix des de fora, no? Però que explicat així, doncs encara convida més. I ara deixem a la Gemma, ens centrem amb el Miquel Pérez, que és el responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, perquè ens expliqui, com sempre, ell ens porta les activitats que s'organitzen. I avui parlem de fantàstics de la teva... fanàtics, no fantàstics, fanàtics de la teva història. Explica'ns una miqueta de què va aquesta activitat.
Doncs mireu, és una proposta que el que vol és ajudar a descobrir col·lectivament alguns dels documents més rellevants que conservem a l'arxiu. Això ho farem a través d'una comunitat virtual que ja s'ha constituït, que ja existeix en una aplicació que es diu Telfai, que és gratuïta, que tothom es pot descarregar en el seu dispositiu, en el seu mòbil, en el seu ordinador, la seva tauleta, i en aquest espai, amb la moderació d'un historiador i periodista, que és el Xavier Carmeniu, doncs anirem descobrint, anirem fent diverses propostes. De moment, en aquest any 2025 hi haurà dues propostes inicials, i la voluntat és que si aquesta novetat, diguem-ne, que oferim d'alguna manera es consolida i té èxit, doncs ja aniríem fent periòdicament, trimestralment, propostes diferents d'aproximació a documents que reflecteixen temàtiques diverses. En aquesta primera etapa, bé, aquest espai que us explicava, de fet, forma part d'una estructura que ja existeix, amb la qual d'alguna manera ens hem agermanat, que és la del Servei de Biblioteques Públiques de Catalunya, que té un espai de clubs de lectura i de comunitats virtuals temàtiques, i per això hem agafat també aquest nom, no?, de fanàtics, perquè és com es diuen aquestes comunitats temàtiques i ara el Servei de Biblioteques. En el nostre cas, adaptat, fanàtics de la teva història.
Però això teniu ja una data, no?, per aquesta, per aquesta activitat.
Estem explicant aquests dies, aquestes setmanes, una mica el projecte, i ja llançant el que serà la primera proposta a partir del dia 13 de maig. És a dir, en aquesta comunitat, en aquests moments ja tenim unes quantes desenes de persones inscrites, vull dir que de moment sembla que té èxit. Farem una aproximació als darrers dies del president Companys a partir de dos documents essencials. Després hi anirem afegint altres propostes, altres continguts. Per una banda, l'última carta que escriu el president Companys en la vetlla del Consell de Guerra a la seva esposa, la Carme Ballester. I per altra banda, el diari que escriu el policia, una de les persones que intervenen en la detenció del president a la Bretanya, que de fet detenció encapçalada per la policia alemanya, però que immediatament lliuren a un policia enviat des d'Espanya per fer-se càrrec del president, i aquest policia doncs va redactar un diari que afortunadament ha pogut ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya fa uns anys, i fa tota una sèrie de reflexions, perquè és la persona que l'acompanya des del moment de la detenció fins que lliura a Madrid a la Direcció General de Policia.
Això sembla una pel·lícula, també molt interessant aquesta proposta. No tot serà virtual, oi que no, Miquel?
Exacte. Durant 4 setmanes hi haurà aquesta aproximació a aquesta documentació i els diferents continguts que s'aniran proposant, i el club, aquesta primera proposta, acabarà amb una sessió presencial que farem a l'arxiu en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius. Justament el dia 10 de juny tindrem a les 5 de la tarda tindrem aquesta sessió presencial en la qual es podrà, diguem-ne, gaudir directament dels documents, no?, que haurem vist en format digital en la comunitat i que després podrem veure in situ a l'arxiu, a la sala de consulta de l'arxiu, doncs en aquesta sessió.
Com que és virtual i s'hi poden afegir els que vulguin, recordem, Miquel, per acabar, com ho poden fer?
Sí, ara si entreu a la pàgina web de l'Arxiu Nacional tenim un article de presentació a la portada en el que ja us dona totes les explicacions, I si no, també podeu entrar a la pàgina del Servei de Biblioteques de la Generalitat, on hi ha totes aquestes comunitats virtuals, i trobareu la nostra com una més d'aquestes propostes.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Fanàtics de la teva història. Aquesta és una altra de les propostes que avui ens fa el Miquel Pérez i que parteix de l'Arxiu Nacional. Us hem explicat així una mica per sobre. Si teniu interès, podeu entrar a la web. I, com sabeu, doncs hem parlat amb una altra de les professionals que hi treballen a l'Arxiu Nacional, la Gemma Goicoechea. Els dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.